Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Les tres reines d'Orient. La història va anar més o menys així. A Orient hi havia tres reialmes petits i veïns. Els tres reis eren savis, mags i amics, i les tres reines eren amigues, eixerides i generoses. Tot hauria anat com una seda si no fos perquè aquells tres matrimonis no tenien fills, i això els entristia una cosa de no dir. El rei blanc, el rei ros i el rei negre, quan es feia fosc i es posaven tristos pel fet de no tenir hereu ni pubilla, pujaven al terrat del seu palau per esvergir les penes. Es distreien mirant els estels. Ves a saber què hi buscaven. Una nit de cop i volta, la reina blanca va sentir el seu home cridar.
Criats! Patxes! Correu! Afanyeu-vos! Marxem!
I el seguici va sortir tan a correcuita de palau que la reina blanca no va tenir temps ni de posar-li la bufanda al rei.
On deuen anar?
Va estranyar-se la reina. La reina blanca va trucar a la seva veïna, la reina rossa, i li va preguntar si el seu home, el rei Melcior, era allí.
No, noia,
va respondre-li la reina rossa.
Aquí no hi ha ni el teu home ni el meu Gaspar, que aquesta nit s'estava al terrat, com sempre, i no sé què li ha agafat, que ha sortit esperitat, ni temps he tingut de fer-li una abraçada.
Aleshores, la reina blanca va telefonar a l'altra veïna, la reina negra, i li va fer la mateixa pregunta.
Què és a casa teva, el meu home?
No,
va respondre-li la reina negra.
El meu reiet, en Baltasar, també estava mirant-se les estrelles, com sempre, i no sé pas què deu haver vist, que ha sortit rabent amb tots els criats i camells. Ni temps hi ha hagut de fer-li un petó.
Les tres reines estaven ben estranyades. No els quedava més remei que esperar la tornada dels seus homes per saber què havia passat i on havien anat els tres reis. I van haver d'esperar 15 dies ben bons. No va ser fins dues setmanes després que els van veure tornar assedegats, bruts i polsosos, però amb una cara de pasqües que feia bo de veure. Les tres reines els esperaven a la cruïlla que separava els tres reialmes, les tres amb les mans als malucs, amb el posat ferreny i un somriure de cascabells als ulls.
Es pot saber on éreu tots tres?
Ah, si ho sabíeu.
Van sospirar els tres reis aixecant els ulls en l'aire, amb un record entendrit.
Doncs no, no ho sabem. I, de fet, ens agradaria molt saber-ho. Au, vinga, expliqueu-vos.
Primer, deixeu-vos dutxar-nos, menjar i beure. Hem passat moltes peripècies per tornar a casa.
Un cop nets, refets i clanxinats, el rei Melcior, el rei Gaspar i el rei Baltasar van començar a explicar-se.
Veto aquí, heu de saber i entendre,
va contar el rei Melcior,
que vam marxar a correcuita perquè aquella nit, com tantes d'altres, tots tres havien pujat al terrat per veure si alguna estranya conjunció dels astres ens podia indicar on, quan i com trobar un hereu, un nen o una nena. Tant se val.
I sí, sí, vam veure una estrella formidable i meravellosa,
va continuar el rei Gaspar,
amb una cua d'estels al darrere, indicant-nos que cap a la banda de Betlem hi havia nascut un infant que, sense ser ben bé el nostre, podia ser i seria com si ho fos.
Aleshores, és clar, vam córrer a comprovar si el que anunciava aquell estel amb cua era veritat o no,
va concloure el rei Baltasar.
I què vau fer, aleshores?
Va preguntar la reina Blanca.
Nosaltres? Allà mateix el van proclamar príncep hereu dels reialmes dels blancs, els grocs i els negres alhora.
Això vareu fer, i res més?
Es va sorprendre la reina rossa.
Ja ho crec que sí. Ens vam agenollar, cerimoniosament, davant seu, com hereu i senyor nostre que era.
I no vareu oferir-li res a aquella criatura?
Va indagar la reina negra.
Ja ho crec. Duiem els camells carregats del bo i millor. Li vam fer uns presents dignes d'un monarca. Or, encens i mirra.
Les tres reines van fer un bot de la cadira quan van sentir allò.
Ai, ai, ai! Quina mena de mag sou vosaltres! Tan savis i tan pastetes! A qui se li acut regalar això a un infant?
Els tres reis van fer uns ulls com unes taronges. Tan contents que venien, i ara resulta que havien fet un disbarat.
Doncs què hauríem hagut de fer?
Aleshores, la reina blanca, la reina rossa i la reina negra, d'allò més decidides, van començar a fer la llista d'allò que hauria calgut fer i no havien fet.
El primer que hauria convingut és deixar de banda les vostres pesades cerimònies de reialmes i de prínceps hereus. Als infants petits tant se'ls dona de l'or, l'encens, la mirra i la corona. Ni saben què és ni per a què serveix això. I encara prendrien mal si s'ho empassaven. Si tan nuet estava aquell nadó, més servei li haurien fet uns bolquers o uns peucs. O un llitet, una flassada i un pijama calentó?
Ara bé, el que els fa il·lusió, de debò, a les criatures de totes les mides, colors i edats, són les joguines, cavallets de cartró, nines, peluixos, microscopis, calidoscopis, jocs d'ordinador, disfresses, trencaclosques, trens elèctrics, cotxes i vaixells pirates.
Oh!
Van compunyir-se els tres reis.
L'hem ben esguerrada, nois!
I ara, què hi podem fer?
La reina blanca, la reina rossa i la reina negra es van agafar per les espatlles fent pinya i van estar una estona xiu-xiuejant entre elles. Després van proclamar.
Ja tenim la solució! Ja sabem què cal fer! No sou savis? No sou mags? No ho endevineu? Què podríeu fer perquè tots els nens i les nenes del món, ja siguin blancs, grocs, negres, verds o vermells, sabessin que els estimeu com si fossin fills nostres i us miressin i esperessin almenys un cop a l'any amb l'alegria i l'afecte i la confiança que hi havia als ulls d'aquell nadó de Betlem?
El rei blanc, el rei ros i el rei negre es van agafar per les espatlles fent pinya i van estar una bona estona secretejant entre ells. Després van proclamar.
Completament d'acord. Per a què el voldríem, un príncep hereu? Si podem estimar tots els infants d'aquest món com si fossin fills nostres de bo de bo. Ja sabem què cal fer i com ho podem fer. Que per alguna cosa som savis i mags d'Orient. Cada any, tots els nens i nenes del món, siguin del color que siguin i tinguin l'edat que tinguin, poden esperar la nostra reial visita, ja que des d'ara els prometem que vindrem carregats de regals de bo, sobretot de joguines, i una mica de carbó, esclar, per aquells que hagin fet algun disbarat tan gros com el que hem fet nosaltres aquest any. Així ho prometem i proclamem i que consti en acta, amb data d'avui mateix, 6 de gener.
La reina blanca, la reina rossa i la reina negra van somriure entendrides i enriolades. Van abraçar els seus reiets amb una besada molt poc monàrquica i amb l'ajut dels seus patges es van apressar a organitzar la feina que hi havia en aquells tres petits reialmes d'Orient. Des d'aleshores endavant, si calia que cada 6 de gener, cada infant rebés una joguina, si més no. Com així ha estat d'aleshores ençà, perquè la promesa d'aquells tres reis d'Orient fa anys i panys que es compleix puntualment. i vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Les tres reines d'Orient, de Teresa Duran. Editorial La Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El millor pretendent del món. Una vegada hi havia una parella de rates que vivia en un cau obert al peu de les muralles de la Xina. Aquesta parella tenia una filla tan i tan bonica que van decidir casar-la amb el millor pretendent del món. Els pares van demanar consell a un ratolí vell i savi que vivia per allà a la vora.
El millor marit per la vostra filla és el sol, ja que des de dalt de tot del cel ho veu tot i tot ho il·lumina amb els seus rajos. Ell és qui ho fa viure tot amb la seva escalfor. El sol és qui té més poder de tota la creació.
Sense pensar-s'hi gens ni mica, els pares de la rateta se'n van anar a veure el sol per oferir-li la mà de la seva filla. Però el sol els va dir...
Us agraeixo molt que hàgiu pensat en mi com a marit de la rateta, però jo no sóc pas el més poderós de tota la creació. Quan el núvol em tapa, no veig res, i res no poden els meus rajos. Aneu, aneu a veure el núvol.
La parella de rates se'n va anar a veure el núvol i li van oferir la mà de la seva filla. I el núvol els va dir...
Oh. Estic molt honorat del vostre oferiment, però jo no sóc el més important de la creació. És veritat que de tant en tant tapo el sol, però no sóc pas jo qui es posa al seu davant, sinó que és el vent que m'ho diu, sinó que és el vent qui m'hi du. Empenyem-me. El vent em fa anar cap allà on vol, sempre que vol. Ell és molt més poderós que no jo. Aneu, aneu a cercar el vent.
I se'n van anar a cercar el vent, però tampoc el vent no els va acceptar la filla per esposa.
Jo no sóc pas el més poderós de la creació. Hi ha una cosa que és més forta que no jo i contra la qual no poden res ni la meva empenta ni la meva força. És la muralla de la Xina. Sempre m'esberlo contra els seus murs i mai no l'he poguda fer moure ni el gruix d'un cabell. Aneu a visitar la muralla.
I se'n van anar a fer una visita a la muralla de la Xina. La muralla els va escoltar molt complaguda i en acabat els va dir...
Amb molt de goig us agafaria la filla per muller, però resulta que hi ha un ésser encara més poderós que no jo. El que no pot fer el vent, amb tota la seva força i empenta, ho pot fer un ésser petit que cada dia, rau, 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 em va desfent els fonaments. Vindrà un dia que cauré ensorrada pel treball constant d'aquest petit personatge.
I els pares de la rateta van demanar de seguida.
I qui és aquest ésser tan poderós?
Vosaltres, les rates i els ratolins, que viviu dintre els meus peus i que cada dia ho feu més grans els vostres caus. Qualsevol de vosaltres és més poderós que no jo.
Va respondre la muralla. I així va ser com aquella parella de rates van casar la seva filla, que era la rata més preciosa que mai s'hagués vist, amb un ratolí veí, que a més feia molt temps que n'estava enamorat. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. El millor pretendent del món. Adaptació de Joel Sennel, de la editorial Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. En Quim i la Martina. Hi havia una vegada un ratolí de bosc. Es deia Quimet. Vivia envoltat d'arbres i flors. A en Quimet li agradava viatjar i, quan algú s'apropava al bosc, agafava un farcell amb fruits secs, feia un salt i se li amagava dins de la butxaca. En un d'aquests viatges va anar a parar a la sabana. En aquella plana gran i llunyana va veure una cosa altíssima
que avançava cap a ell i es va espantar. Va córrer a amagar-se darrere una pedra. El cor li bategava tant... que semblava que li havia de sortir de lloc. Aquella cosa llarguiruda en moviment no era ni més ni menys que una girafa. De mica en mica, el cel es va anar cobrint de nit. En Quimet va sentir que algú cridava.
Martina! Martina! Torna!
Mentre la girafa s'allunyava, el ratolí la seguia amb la mirada i es va dormir sota la lluna i les estrelles. En Quimet s'havia enamorat de la Martina. Les galtes se li tenyien de vermell quan la veia i el seu cor petit s'accelerava i bategava més fort del compte. El ratolinet tenia un problema. Com podia explicar el seu secret a la Martina si les orelles de la girafa tocaven al cel? Se li va acudir de construir una escala i no va dubtar gens a pujar-hi. Però l'escala era curta i en Quimet es va quedar a mig camí. Després va decidir que escalaria fins a dalt d'un arbre per acostar-s'hi.
No puc més,
deia mentre anava pujant. Llavors s'aturava, agafava aire i continuava. Quan va ser a dalt, va sentir la Martina més a prop que mai. Sense pensar-s'ho dues vegades, va fer un salt i va anar a caure en l'espai buit que hi ha entre banya i banya. La Martina va notar un copet i després unes pessigolletes que li anaven baixant del cap fins a l'orella. I va sentir una veu suau que li xiuxiuejava.
T'estimo, Martina.
Ara, ja ho sabeu, si algun dia aneu a la sabana i veieu una girafa que té tres banyes en lloc de dues, podreu reconèixer la Martina i en Quimet, que passegen per la gran i inacabable planura. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. En Quim i la Martina. Un conte d'Anna Obiols, de la editorial Galera. Dedicat per als amors que toquen cels. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Era un drac màgic que vivia al fons de... s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure món, tot travessant el mar. Quan hi havia tempesta, s'ho arreglaven molt bé. Enfilant-se la cua d'en Paf, vigilava el vent. Nobles, reis i prínceps s'inclinaven al seu pas. Quan en Paf els va fer un crit, els pirates van callar. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Els dracs viuen per sempre, però els nens es fan grans. Va conèixer altres jocs pel món que li van agradar tant. Una nit molt gris i trista, el nen el va deixar. I els brams de joia d'aquell drac es varen acabar. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Doblegant el seu llarg coll, el drac es va allunyar. Semblava que estava plovent quan es va posar a plorar. Tot sol, molt trist i moix, el drac es va allunyar. I a poc, molt lentament, se'n va tornar al fons del mar. Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Pols de lluna. L'Eloi va girar amb compte la rodeta del volum de la ràdio, que es va encendre amb un espetec.
Eloi, arbre tort.
Va dir la mare, apagant la ràdio amb un sorollós clic.
Ja ha arribat l'hora d'anar a dormir.
Carai, mare, l'acabo d'arreglar.
i veig que també has arreglat el ventilador i l'aspiradora, però és hora d'anar al llit igualment.
Mentre li feia un petó al front, la seva veu es suavitzà.
Bona nit. El meu homenet, que tot ho arregla. Dolços somnis.
L'Eloi marxà cap a la seva habitació, arrossegant els peus silenciosament.
Mai tinc dolços somnis.
Aquesta era una de les coses que l'Eloi no podia arreglar. Durant mesos havia estat tenint sempre el mateix malson. Sempre era un lloc fosc i sorollós. Ell està pujant una muntanya d'andròmines cercant desesperadament alguna cosa que no arriba a trobar mai. I cada vegada acaba caient.
Ja n'hi ha prou. Mai més tornaré a dormir.
Treballar en el seu helicoetcòpter era el que necessitava l'Eloi per aconseguir mantenir-se despert. Podia estar llevat durant hores, jugant amb els seus invents.
No pots dormir?
Qui redimoni ets tu?
Va preguntar l'Eloi a l'enorme home lluminós que era a la seva finestra.
Digue'm, senyor Llum. I tu ets l'Eloi Arbretort, el que arregla tot el que es pot arreglar. Com és que no pots dormir?
No vull dormir.
Malsons, oi?
El senyor Lluna va anotar ràpidament.
No té prou pols de lluna.
I què és la pols de lluna?
Va preguntar acostant-se a la finestra.
Doncs la pols de lluna és una meravella màgica, un miracle magistral, una obra mestra mística.
El senyor Lluna es va posar a xiu-xiuejar.
Ajuda que tothom tingui dolços somnis.
No he tingut un bon somni en mesos.
Per això estic aquí. La fàbrica de pols de lluna s'ha espatllat fa poc. I he pensat que potser tu podries arreglar-la.
El senyor Lluna va fer un pas enrere per deixar entreveure l'helicoetcòpter de mida real al pati.
Ei, però si aquest és el meu invent!
Va dir l'Eloi mentre sortia corrent per la finestra en direcció a la nau.
Vaig pensar que potser t'agradaria.
La fresca nit xiulava les orelles de l'Eloi mentre volava per damunt de tota la ciutat.
Funciona!
Va exclamar l'Eloi.
Clar que funciona.
El senyor Lluna va somriure.
Tu el vas dissenyar. Benvingut a la fàbrica de pols de lluna.
Va anunciar el senyor Lluna amb orgull. A dins, centenars d'androides ajustaven vàlvules i giraven dials de manera frenètica.
Ja era hora.
Un petit androide va lliscar cap a ells.
Quina és la situació, Gis?
El senyor Lluna va fer un cop d'ull a la gràfica que l'androide li havia entregat.
Ai, no. Això no va bé. Gens bé.
Hola.
L'Eloi va somriure mentre li estenia la mà. Gis va apuntar els seus globus oculars cap a l'Eloi.
És aquest qui ho arreglarà?
Sí, sí. L'Eloi Arbretort. El que arregla tot allò que es pot arreglar.
El senyor Lluna li va donar un copet a l'esquena.
No podem perdre més temps.
Però jo no sé com funciona res en aquest lloc.
Gis va posar un llibre gruixut als braços de l'Eloi.
Pots començar llegint això?
O sigui que, si arreglo la fàbrica, tindré dolços somnis.
Exactament.
Va somriure radiant el senyor Lluna. L'Eloi va inspeccionar cada centímetre de la fàbrica, buscant calibradors, ajustant vàlvules i donant copets als indicadors.
Què és això?
L'Eloi va donar uns copets sobre una tina metàl·lica oxidada. L'eco del buit va omplir tota l'habitació.
Això,
va dir el senyor Lluna,
és el dipòsit de somnis.
Bé, doncs, és buit i això no ho puc arreglar.
Va dir l'Eloi, aixugant-se les mans brutes de greix amb el pijama.
Ja no ens queden somnis. Això és terrible, realment terrible.
El senyor Lluna s'eixugà al front.
No podria simplement aconseguir-ne algun més?
No és tan fàcil.
Va explicar el senyor Lluna.
Sense somnis no podem fer pols de lluna. I si no podem fer pols de lluna, ningú tindrà dolços somnis.
I la probabilitat que algú tingui dolços somnis sense pols de lluna és d'una contra 623 milions?
Va fer Gigis.
Però hauríeu de tenir reserves d'emergència o alguna cosa així semblant.
Va suggerir l'Eloi.
És veritat.
es va il·luminar el senyor Lluna?
L'equip de somnis per emergències especials.
Però és a l'armari de la Mare Natura.
Va interrompre Gis.
Recorda què va passar la darrera vegada que hi vàrem anar?
El senyor Lluna va posar els ulls en blanc.
Va ser un accident.
Què va passar?
Bé, vaig deixar obert un congelador ple de tempestes de neu.
En ple estiu.
Va riure en Gis.
Des de llavors no hi podem entrar-hi.
El senyor Lluna es va fixar en l'Eloi.
Però ell sí que pot.
Segons després, tots tres corrien escales avall, cap al subterrani, on es troba l'armari de la Mare Lluna.
Quan entris, has de trobar una caixa petita, vermella.
Va dir tot excitat el senyor Lluna.
És l'equip de somnis per emergències especials. Conté el darrer polsim de pols de lluna. Amb aquest polsim, tu podràs tenir un dolç somni i reiniciar tota la fàbrica.
Una mica reticent, l'Eloi va empènyer per obrir la pesada porta. Davant d'ell aparegué una enorme muntanya de caixes, contenidors i barrils. Un tro ressonà des de dins d'un contenedor que tremolava, un llamper que espurnejava dins d'un altre. El cor de l'Eloi es va encongir.
No ho puc fer!
Va replicar cap a ells.
És tot igual que el meu malson.
Doncs precisament és per això que ho has de fer,
va dir el senyor Lluna.
Si no aconseguim la caixa, tothom tindrà malsons per sempre.
L'Eloi va empassar saliva i va començar a escalar. Una gruixuda capa de pols feia difícil llegir les etiquetes de les caixes. Mentre pujava, els braços varen començar a fer-li mal. En el moment en què començava a pensar que no podria continuar, va veure una caixa vermella. Estava una mica fora del seu abast. Es va estirar per arribar-hi. Les seves cames van començar a tremolar. Les caixes sota d'ell van començar a desplaçar-se i llavors l'Eloi va caure. Amb una espurna, l'Eloi va poder llegir l'etiqueta de la caixa que tenia a les seves mans. Dispensador de tornados. Feu servir amb compte.
Espera un moment!
Va cridar el senyor Lluna.
A què?
Va gisclar l'Eloi mentre donava voltes molt ràpid i cada vegada més ràpid dins de l'armari. El tornado va esquinçar i trencar caixes i pots que quedaren oberts. Fulles de tardor, flors de primavera i caramells varen passar fregant pel seu cap. Arc-iris i llampecs il·luminaven el remolí. Llavors, igual de ràpid com va començar, el tornado va ser succionat per un conducte de ventilació del terra. L'Eloi va caure al terra com una pedra. Quan va tornar en si, va sentir un xiu-xiueig.
No hauríem d'haver-lo enviat allà. Això fa por, molta por.
La Mare Natura no estarà gens contenta amb tot això.
No et preocupis per ella. Què passa amb l'Eloi?
L'Eloi estava dins d'un contenidor molt gran. Amb l'últim alè, el va empènyer i va poder obrir la tapadora. Llavors va veure la petita caixa vermella que l'esperava als seus peus.
Ja la tinc!
Eloi!
El senyor Lluna va córrer cap a ell i el va abraçar mentre els seus ulls vessaven llàgrimes d'alleujament.
Sabia que podies fer-ho! No ho he dubtat mai, en cap moment!
Aquest noi és un valent,
va riure Gis.
Ara anem a aconseguir aquell dolç somni.
De tornada al pis de dalt, l'Eloi va pujar al llit dels somnis. El senyor Lluna va treure de dins la caixa vermella una petita bossa de vellut lligada amb una cinta de setí.
Estàs preparat per tenir un dolç somni?
Més que preparat, estic fet pols.
El senyor Lluna va posar la seva mà amb cura dins la bossa. Llavors va obrir els ulls de bat a bat.
Passa res?
No queda gens de pols de lluna.
Esbufegà el senyor Lluna.
Ni un sol gra.
Aquesta va ser la darrera cosa que l'Eloi va sentir. El seu cap va caure enrere sobre un suau coixí i es va quedar adormit. I tenim un dolç somni. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Pols de lluna, de John Rocco, de l'editorial Tramuntana, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis.
El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
És carnaval i tots hi val. Fem festa grossa, tot cap per avall. Fem l'animal i al poques soltes tenim un rei al Carnestoltes.
L'aristocràcia, no ens preocupem per les penúries que els pobres passem. No treballem ni ens cal cap eina, perquè els altres ja ens feu la feina. El ball de màscares és a la que som gent important.
És carnaval i tot s'hi val. Fem festa grossa, tot cap per avall. Fem l'animal i al poques soltes tenim un rei al Carnestoltes.
Roba de sac i barret de palla. Quan arribem la plaça ja balla. Fem fora el gris a poc d'escombra. L'aristocràcia no ens farà ombra.
És carnaval i tot s'hi val. Fem festa grossa, tots cap per avall. Fem l'animal i el
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Sabeu fer un picament de mans?
Sí.
Apa, doncs, ajudeu-me, fem-ne un, però ben fort, a veure.
i dos picaments de mans. I tres picaments. Un, dos, tres. I quatre. Un, dos, tres. Piqueu molt bé de mans, eh? Ara farem tan sols dos picaments de mans, però han de ser recalcitrants i contundents, que vol dir molt forts. A veure. Una miqueta més de preset. A veure.
A veure qui vulgui seguir, que piqui de mans junt amb mi. Cantem i piquem de valent. Volem que ens escolti la gent. Volem que ens escolti la gent tots alhora. Volem que ens escolti la gent. La 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 la. Tothom ha de ser decidit. No val el que pica amb un dit. Ningú no ho farà malament si sap el que vol i està fent. Volem que ens escolti la gent tots alhora. Volem que ens escolti la gent. La 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 la. Tothom ha de ser decidit. No val el que pica amb un dit. Ningú no ho farà malament si sap el que vol i està fent. Volem que ens escolti la gent tots alhora. Volem que ens escolti la gent.
Bravo!
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Atenció, cavallers, la mà esquerra entra en acció.
Som, som, som els cavallers, lles, lles. I el que digui que no, no té dret a l'aventura. I el que digui que no, no té dret al poder.
Atenció, cavallers, el peu dret entra en acció.
Som, som, som els cavallers, lles, lles. I el que digui que no, no té dret a l'aventura. I el que digui que no, no té dret al poder.
Atenció, cavallers, el peu esquerre entra en acció.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Thank you.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Jo sol cantaré, el ball de la civada, jo sol cantaré. El pare, quan la sembrava, feia així, feia així. S'anava un truc al pit i se'n girava així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem.
Sol cantaré, el ball de la civada, jo sol cantaré. El pare, quan la llaurava, feia així, feia així. Saltava un truc al pit i se'n girava així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem.
Sol cantaré, el ball de la civada, jo sol cantaré. El pare, quan la segava, feia així, feia així. Saltava un truc al pit i se'n girava així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. Treballem, treballem, que la civada, que la civada. Treballem, treballem, que la civada guanyarem. Treballem, treballem, que la civada. Classivada, treballem, treballem, classivada, guanyarem. Treballem, treballem, classivada, classivada, treballem, treballem, classivada, guanyarem.
No pas per vostè, galant.
I si els gossos del rei venen?
Fugiré com una llebre.
I si els gossos del rei van?
Fugiré com un gegant.
Senyor rei de Matalgram, una llebre tinc al camp que em pastura la verdura que se menja l'enciam. Que em voldria deixar els gossos? Senyor rei de Matagram, una llebre tinc al camp que pastura la verdura que se'n menja l'ancià. Que em voldria deixar els gossos?
Ara sopen.
Senyor rei de Matagram, una llebre tinc al camp que em pastura la verdura que se'n menja l'ancià. Que em voldria deixar els gossos?
Ara dormen.
Senyor rei de Matalgram, una llebre tinc al camp que pastura la verdura que se'n menja l'enciam. Que em voldria deixar els gossos?
Ara venen.